Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de petit canvi de temps. Alguns intervals de núvols més entre aquest divendres i dissabte, amb petit descens tèrmic, però els darrers dies de març torna el sol i puja la temperatura.
Bon dia. Avui us explicarem, entre d'altres coses, que els trompats, la colla Els Trompats de Palafrugell, s'incorpora a l'organització de les festes de primavera. Aquesta no és una notícia menor en el devenir cultural d'un poble o d'una ciutat. L'associacionisme, la col·lectivitat, és importantíssim per teixir aliances d'aquelles que no es veuen, d'aquelles que cohesionen un poble, d'aquelles que cohesionen una ciutat. Ja fa temps que es diu que si les festes de primavera han perdut energia, que si el carrusel ja no és el que era, es diu també que si la campanya Flors i Violes, diguem-ne, ha centrat les prioritats de l'Ajuntament en detriment una mica de les festes de primavera, doncs bé, aquesta notícia d'aquesta incorporació dels trompats és, com deia, a més d'una bona notícia, és la manera de revertir aquests altres comentaris, aquests és que anava a dir correveidiles, però no li vull dir així, que corren sovint pels pobles. Associacionisme, col·lectivitat, tot això són conceptes que, insisteixo, al segle XXI, encara que l'era digital sembla que no tinguin valor, són cada vegada més importants. I és a partir de la suma de petits grups que s'acaben teixint complicitats que fan que un poble, que una ciutat estigui més cohesionada, tingui més vida i, en definitiva, sigui una mica més feliç. Per tant, d'entre tot el marasme d'informacions que corren, avui una petita, encara que sigui petita i encara que sigui a nivell local, una petita notícia que dona una mica d'esperança en el futur. 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Hi ha més notícies que passem a explicar-vos en forma de titulars. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui actualitzarem la situació del virus a la comarca amb la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, l'Anna Rivera. També sabrem com va la vacunació. Avui que hem sabut que Sant Feliu prepara un espai per fer vacunacions massives, Anna.
El Departament de Salut ha demanat a l'Ajuntament un espai adequat per fer vacunacions massives contra la Covid-19. L'espai escollit és l'antiga fàbrica de Glotap. La seva gran superfície permetrà que es puguin vacunar fins 60 persones per hora amb seguretat.
Doncs una altra bona notícia, sens dubte. Palamós també tancarà l'accés de vehicles a Cap Roig i a la Pineda d'en Gori fins que passi la Setmana Santa.
La prohibició s'ha fet efectiva avui i durarà fins que passi la Setmana Santa. En el cas de la Pineda d'en Gori també s'aplicarà els caps de setmana de maig i de manera ininterrompuda a partir de l'1 de juny. Aquesta restricció no afectarà els veïns de la zona ni a propietaris que tinguin un immoble en algun dels espais naturals.
I a les 8:03 saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
A judici, una baralla a Sant Feliu de Guíxols amb un intent d'asfíxia i l'amputació d'un dit.
Una disputa pel lloguer d'una embarcació recreativa a Sant Feliu de Guíxols ha acabat arribant a judici aquest dijous a l'audiència de Girona amb acusacions creuades entre els dos implicats en una baralla. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda del 14 d'agost de 2018.
Ampliarem aquesta informació i desmentirem si això es deu allò. M'hi jugo un dit que no vingués d'això la cosa. I el Parc Natural del Montgrí, el cens d'enguany, mostra que s'han perdut 3.000 aus aquàtiques. Per saber quina repercussió pot tenir en el nostre entorn, i a aquesta hora saludem la Sandrine Bosenet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, ahir vam entrevistar Ramon Alturo, que és el director del parc, Sandrine.
Sí, les dues espècies més afectades són la fredeluga i l'anet collverd, i el director va explicar que aquesta baixada és perfectament normal i correspon al moviment natural dels ocells. En canvi, la situació que sí que els preocupa és la del corb marí emplomallat, que ha baixat la seva població i li costa recuperar-se.
I els consells del Baix i l'Alt Empordà han impulsat Empordà Terra de Pesca, Dani.
Per fer visible la identitat pesquera de la Costa Brava i el patrimoni material i immaterial que el representa. Després d'una diagnosi, han creat un material de difusió digital i analògic per distribuir per les comarques en 4 idiomes diferents i 2 versions, una per cada comarca.
I és el que comentàvem a la portada. Els trompats, la colla carrossaire de Palafrugell, aquest any s'incorpora a l'organització del conjunt de les festes de primavera.
La colla va anunciar que deixava de fer carrosses el setembre passat, tot i això no es deslliguen de la cultura de Palafrugell i ara s'han unit a l'organització de les festes de primavera.
Doncs veurem també com avança l'edició d'enguany, per cert, amatents de com avança o com es planteja aquesta edició de festes de primavera en un any de nou marcat per la pandèmia i després que l'any passat s'hagués de suspendre, i en un any també en el que recordem el carrusel Costa Brava forma part del... és un bé cultural d'interès nacional, i així ho va decretar el govern de la Generalitat. I abans d'acabar el sumari, us expliquem que la Oreja de Van Gogh és la nova confirmació de la 59a edició del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Paula Balcebre.
Hola, bon dia. Sí, la mítica banda de pop-rock espanyol actuarà de nou a Sant Feliu de Guíxols a l'agost, després de 4 anys de la seva última actuació, el 2017. El conjunt celebra 25 anys i porta un nou àlbum sota el braç, el seu 8è disc d'estudi anomenat Un susurro en la tormenta, que presenten arreu d'Espanya. I entre aquests concerts està el de Porta Ferrada.
Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
El nostre home del temps particular que ens explica cada dia puntualment, un dels nostres homes del temps, perquè en tenim dos, en el cas de l'Albert avui ens explica quin temps farà aquest darrer cap de setmana de març, Albert.
Doncs durant les properes 24 hores, de moment, amb un temps no tan assolellat com els dies anteriors. Aquest divendres notem els efectes d'un petit canvi de temps pel pas d'un front que ens portarà alguns núvols més. Si ahir vam arribar als 20 graus de temperatura màxima a diversos punts del Baix Empordà, avui el termòmetre quedarà una mica més frenat al voltant dels 17-18 graus. A la tarda, amb vent entre fluix i moderat de Garbí. Entre la propera nit i dissabte al matí, forces intervals de núvols, però dissabte ràpidament, a partir de migdia, torna a guanyar més protagonisme el sol. Això sí, amb una mica de vent de component nord i lleugera baixada de la temperatura. Diumenge el temps assolellat s'imposa arreu amb una temperatura que tornarà a recuperar-se. El mes de març s'acomiadarà la setmana que ve amb una temperatura clarament a l'alça i temps majoritàriament assolellat.
Gràcies, Albert. Doncs esperem que el temps sigui majoritàriament assolellat, perquè la Setmana Santa necessitem tots plegats respirar una mica, i ja ho dèiem ahir, necessitem agafar una mica de vitamina D. I just per acabar el sumari, fem un cop d'ull també, o radiografiem una mica la comarca del Baix Empordà a partir de la mirada singular, de la mirada particular del nostre grup d'opinadors. Avui és el torn del politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Com bé assenyala la literatura acadèmica, les campanyes electorals ja no es delimiten només als mesos o setmanes properes a les eleccions. De fet, actualment en la política existeix una campanya permanent. En aquest sentit, els polítics fan ús de les xarxes socials, com també dels mitjans de comunicació tradicionals, per posicionar-se davant dels grans temes d'interès del moment. El problema? Doncs bé, el problema d'aquesta tendència és que les problemàtiques tractades es focalitzen en aspectes portats pel sentimentalisme i la immediatesa de la política, mentre que, per altra banda, aspectes i problemàtiques estructurals no es tracten amb la profunditat necessària. En aquest sentit, i sobretot en el moment en el que ens trobem, pensar a curt i a mig termini ja no només és una necessitat, sinó que és una obligació. I en aquest sentit, més que mai, cal que els nostres dirigents es centrin en la resolució d'un conflicte que fa molts anys que existeix, però que amb la crisi del Covid-19 encara s'ha fet més palès: el model de l'habitatge i ciutats que volem per al nostre país. El futur de la nostra societat depèn de les decisions que prenguem a l'actualitat, i això cal que en siguem conscients. Joves, empoderem-nos i reivindiquem el model que volem. Adults, responsabilitzem-nos i afrontem aquesta necessitat. Polítics, arremenguem-nos i siguem resolutius, perquè això no va de colors ni de partits, va de futur, i si no ens posem en marxa, arribarem tard, com sempre.
Doncs paraula de Paneque, gairebé podria afegir-hi. I abans d'acabar, ara sí, el sumari, jo crec que l'hem acabat tres vegades ja, però abans d'acabar-lo ara definitivament, sempre li fem un cop d'ull al dia i escollim una cançó que ens ajudi a aixecar-lo, a afrontar-lo amb una mica d'energia. La setmana passada, els Manel estrenaven una cançó que es deia Amant Malalta, una cançó també explicada en temps de Covid i en clau de Covid i en clau d'una parella, una amant que havia caigut en la desgràcia de contraure la malaltia. Aquesta setmana, Manel, tornen a estrenar una nova cançó. És una cançó que es diu Tipus Suite, que es va estrenar ahir i que formarà part d'un EP que veurà la llum el 16 d'abril i que es podrà aconseguir en edició limitada en format vinil. El 2000 se'm va secar el cervell de molt dormir i molt escoltar indi depriment i amb la mà lliure un matí triomfal vaig dir adeu als pares i a la gent de familiar. Això és propietat privada, segur que heu vist el senyal. No jugueu amb aquest gerro, sé que és lleig però és un regal. No quedava res per dir-vos, ara sóc el que veieu. És un barri respectable, si us plau baixeu la peu. El meu amor s'està duixant, l'habitació és tipus suite. Jo vaig sentir l'aigua com cau, la sento caure des del llit. Venia flac i sentimental, venia disponibilitat. Potser vau veure'm buscant entre la gent. Potser vau veure'm convençut repetint certs arguments. Però teniu molt poca gràcia i deslligaré el gos. Aneu amb compte amb el 4, que és d'un artista famós. No quedava res per dir-nos, ara sóc el que veieu. És un barri que treballa, sisplau baixeu la peu. El meu amor s'està baixant, l'habitació és tipus suït. Jo vaig sentir l'aigua com cau, la sento caure des del llit. El meu amor s'està dutxant, l'habitació és tipus suït. Jo vaig sentir l'aigua com cau, la sento caure des del llit. La mesurera us Tipus Suite és la cançó que ahir estrenava Manel i que avui forma part de la cançó del dia, amb la que pretenem que comenceu amb un somriure aquest divendres 26 de març del 2021. Seria un error considerar que Manel ha de seguir fent cançons, diguem-ne, d'estructura de música pop clàssica. Ha aconseguit, sent un grup de culte, convertir-se en un grup de culte mainstream a partir de cançons que expliquen històries una mica més profundes i que cal necessàriament escoltar-les i analitzar-les bé abans de decidir si una cançó ens agrada o no. I vaja, ens sumem al corrent del grup de fans de Manel i justament per això són la cançó del dia d'avui. És gairebé un quart de nou del matí, falten dos minuts per arribar-hi, fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu del dia.
Automontràs, ara més a prop teu. Ens hem traslladat al centre de Palafrugell. Vine a veure les noves instal·lacions pensades per oferir-te la més àmplia gamma de vehicles, d'ocasió, de gerència i quilòmetre zero. I ara, també motos elèctriques. I com sempre, les últimes novetats de Mitsubishi. Automontràs, ara al carrer de la Lluna 40 de Palafrugell. Telèfon 972 47 56 92. Vine a veure'ns. Tenim el cotxe ideal per a tu.
A Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972 300 228 o bé a garoinada.cat. Les Garoines, als restaurants de la Garoinada. Fins al 28 de març, a Palafrugell.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un quart de 9 del matí. El Departament de Salut ja busca espais per tot el Baix Empordà per fer-hi la vacunació massiva. Per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, l'espai escollit és la nau de l'antiga fàbrica Aglotap, ubicada al centre de la ciutat, Anna.
L'Ajuntament considera que és l'espai més adient. Destaquen la seva proximitat tant amb la part baixa de la ciutat com amb la zona de Vilartagues i Rodalies. A més, també destaquen que la seva gran superfície permetrà que es puguin vacunar fins a 60 persones per hora amb seguretat. L'alcalde del municipi, Carles Motes, explica en un vídeo publicat per l'Ajuntament que amb aquestes vacunacions massives es podrien arribar a administrar més de 1.000 dosis a la setmana.
El Departament de Salut s'ha posat en contacte amb nosaltres per tal de que posem a la seva disposició un espai on poder fer vacunacions massives, vacunacions per sobre de les 1.000 dosis setmanals. Recordeu que les millors dades que he tingut fins al moment han sigut fins al voltant d'unes 500 dosis setmanals. Estem parlant de doblar aquestes vacunacions.
Un altre punt que s'ha tingut en compte és l'aparcament. Aquest espai té places de pàrquing al seu voltant, cosa que facilitarà que la gent hi pugui accedir en vehicle propi. L'Ajuntament també ha explicat que alguns aparcaments es reservaran exclusivament a la vacunació. Per tot això, Carles Motes assegura que aquest espai és el més adient.
Ens han demanat un espai que tingui un aparcament ampli al davant, que puguin cabir les persones amb distància i que estigui ben ventilat. Els hi van mostrar diferents espais de la ciutat i finalment serà aquesta fàbrica, la resta que queda d'aquesta nau, l'antiga fàbrica de l'Aglotap, que condicionarem els propers dies per poder fer aquestes vacunacions.
De moment no hi ha data concreta de l'inici de la vacunació massiva. Tot i això, diversos operaris de la brigada municipal ja estan treballant per adequar l'espai. Entre les feines que s'hi han de fer hi ha arreglar els desperfectes d'elements estructurals i posar lavabos tant a l'interior com a l'exterior del local.
Gràcies, Anna Salvador. I de l'Anna Salvador anem a una altra Anna, l'Anna Rivera. Anna Rivera, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Rivera és, ja no sé si dir-ne directora assistencial de Salut del Baix Empordà o col·laboradora fixa de Ràdio Capital, ja no sé com preguntar-la.
Digueu-me com vulgueu,
sí.
tot és vàlid.
Aviat li farem una targeta de visita també de l'emissora. En qualsevol cas, li agraïm la persistència en formar part d'aquest programa per posar una mica al dia com funciona l'evolució de la pandèmia cada setmana. I d'entrada, explicàvem ara fa un moment que Sant Feliu de Guíxols, per exemple, habilitarà la Glotap. Podem confirmar que s'estan buscant aquests espais per fer vacunació massiva a tota la comarca?
Sí, l'únic que la part del CIBE, que seria la part de Torroella, Palafrugell, Palamós i la Bisbal, ja fa poder un mes i mig o dos que ens vam posar a buscar aquests espais. I ja els estem utilitzant, tot i que no és amb la vacunació massiva, és a dir, que quan ens arribin moltes vacunes, sinó quan ens han anat arribant, per vacunar, o sigui, en aquests espais ja hi hem vacunat els majors de 80 anys, i hem anat els que eren grans dependents, llavors aquests espais ja els hem utilitzat nosaltres. Per tant, nosaltres ara ja tenim el ritme per fer-ho aquí, vèiem clar que no ho podíem fer en el mateix cap, perquè ens col·lapsaríem. Vèiem clar que s'havia d'aparcar davant, perquè hi havia gent gran, i vèiem clar que hi havia d'haver una entrada, una sortida, que hi hagués suficient espai. Per tant, nosaltres aquests espais ja fa, ara no sé, un mes i mig, dos, que ja els tenim funcionant.
De fet, els nostres estudis mateix són molt a prop d'un dels punts de vacunació a Palafrugell. A Palafrugell és la zona del Casal, l'aparcament del Casal. No sé si podem recordar quins altres espais hi han habilitats, en aquest cas del CIBE, per fer aquesta vacunació.
Mira,
i després parlarem de si és massiva
sí,
o si ens descomptem l'IVA.
Sí. Mira, els espais que estem utilitzant són a Palamós, al camp de futbol, Palafrugell al Casal. La Bisbal s'està utilitzant al Mundial, però hi ha possibilitat de canviar-lo al pavelló. I a Torroell s'està utilitzant Can Quintana.
Hem parlat alguna vegada de la necessitat que hi hagi vacunes per tal que pugui ser massiva. Hi ha alguna relació entre tot aquest embolic que es parla aquests dies sobre la vacuna d'AstraZeneca i el fet que no acabem d'arrencar aquesta vacunació massiva? És a dir, estem depenent de la vacuna d'AstraZeneca per poder posar-nos-hi de debò?
És una mica complicat perquè, a més, anem canviant les indicacions de les vacunes. Llavors, potser no esteu parlant amb la millor persona, perquè ja sabeu que això depèn sobretot del Departament de Salut i nosaltres aquí tenim molt poc accés. Però jo confiaria en que tot el que arriba al Departament de Salut es reparteix entre tots els caps. Per tant, si vacunem poc o arriba poc, o ens donen poc, és perquè arriba poc al Departament. És cert que el departament juga amb tres vacunes, que són la de Moderna, la de Pfizer i la d'AstraZeneca, i a mesura que va arribant, va repartint.
És que un es queda una mica perplex, no? Que com per exemple aquesta setmana, que el vicepresident i president en funcions, Pere Aragonès i la consellera de Salut, Alba Vergés, parlessin o expliquessin un pla de vacunació massiva, no? I parlaven, no? I vacunarem a Barcelona, a la Fira i al Camp Nou, etc etc. I que justament aquell dia s'haguessin vacunat, no recordo, no sé si 400 persones, una cosa així, que és una xifra molt, 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 molt baixa. Vaja, digui, sí.
Clar, jo pel que sento també a la ràdio, perquè nosaltres ja et dic que aquesta informació la tenim, no la tenim, és a dir, nosaltres els dimarts ens diuen la setmana que ve, és a dir, el dilluns següent, us arribaran tantes vacunes. Llavors, de les que ens arriben més són les d'AstraZeneca que estem posant en un altre lloc, que és a Calonge, que és els col·lectius, que en diem, que és la policia i tot això, i ara estem fent els de 60-65 anys. Llavors, jo el que veig és que el departament deu tenir una planificació, ell anuncia en funció d'això, però clar, si no les veu, és a dir, fins que no les té la nevera, no està segur que arriben. Llavors, la planificació que li havia dit al Ministeri, suposo, no es compleix, i aquí és quan un ha dit, llavors s'ha de tirar enrere i es fa tot molt complicat. És veritat que tota la gestió aquesta de les vacunes està sent molt complicada i molt densa.
Uh-huh. Escolti, heu notat alguna reticència a les vacunes d'AstraZeneca? O la gent se la posa amb normalitat i ja està? O es posa una pinça al nas?
Mira, ens semblava que ho tornaríem a obrir AstraZeneca, però això són temes de sensacions i de la gent que tens al voltant, Ens semblava que tornaríem a obrir Calonge per posar AstraZeneca i ens hauríem de posar les vacunes nosaltres mateixos. Ja. Però ha sigut absolutament el contrari. És a dir, mai havíem tingut les agendes de Sant Antoni de Calonge tan plenes com les estem tenint ara. No sé si és perquè la gent està veient o una vegada s'ha investigat o s'ha quedat més tranquil·la, o és perquè també com que hem obert als de 60-65 anys en factors de risc, hi ha molta més gent que accedeix a aquests forats. Això sí que no t'ho sé dir, perquè a la gent a qui s'envia l'SMS aquest famós per apuntar-se, tampoc ho fem nosaltres, també ho fa el departament. Però sí que és cert que la sensació que hem tingut és tornar a obrir a partir de dimecres i agendes que se'ns omplen.
I senyora Rivera, vostè em deia, els dimarts sabem quantes vacunes tindrem la setmana següent. I jo ara li pregunto, quantes vacunes hi haurà la setmana que ve?
Molt poques. La setmana que ve n'hi haurà molt poques. No sé si... Nosaltres estàvem acostumats a tenir al voltant d'unes 1.000 vacunes a la setmana, que és el que dius tu, que de massiu aquí no hi ha res, si siguem clars, i em sembla que la setmana que ve ens n'envien la meitat.
O sigui, és que per comoditat, tant... més que muntar punts de vacunació massiva, podríem vacunar el menjador de casa, perquè... és que, clar...
Segurament. En teoria, el que ens diuen és que el que està planificat és que passem de rebre les 900 aquestes que anàvem rebent cada setmana, que ja ens semblava bastant, passem a rebre'n al voltant de 4.000. Val? Que insisteixo, és a dir, al CIBE tenim capacitat per posar-ne més. Que ens costarà, no et dic que no, es necessiten molts recursos, però si ens demanessin a nosaltres preferiríem que ens les enviessin totes de cop, que ja sé que això no depèn del departament i no depèn de ningú, eh? Yeah. Preferiríem que ens enviessin totes les del Baix Empordà de cop, obrir diversos llocs massius i vacunar un parell o tres de setmanes absolutament a tothom i utilitzar tots els recursos, més que anar fent això amb comptagotes, tres dies a la setmana a Palafrugell, tres a Palamós, llavors clar, això es va fent molt llarg.
Entenc pel que em diu que passar de 1.000 a 4.000 no seria un problema pel que fa a recursos, eh?
No, nosaltres ens hem preparat perquè entenem que com a entitat proveïdora del CatSalut els hem d'assegurar que ens envien les que ens envien. Nosaltres les podrem posar. Ens costarà més o menys, però les hem de poder posar. Sabeu que les vacunes, quan ens arriben amb data de caducitat, sobretot Pfizer. Sí. Llavors, ens arriben dilluns i ens diuen s'han de posar abans de divendres o dissabte. Doncs nosaltres hem d'assegurar al CatSalut que tenim els recursos i ho tenim ben organitzat com per poder-ho posar i que el pacient no hagi de fer unes cues quilomètriques, és a dir, que la cosa sigui més o menys còmoda per tots, tant per nosaltres com pel pacient, i l'espai també és l'adequat. Llavors, nosaltres hem preparat, hem calculat, hem fet amb aquests dies de vacunació, sabem quin equip necessitem i quantes dosis podem posar, i quan ens van arribant anem multiplicant aquests equips. I llavors, com que també ja venen repartides per cap, doncs diem, bueno, doncs a Torroella hem de posar un equip, n'hem de posar dos. I com que ho tenim ben calculat i tenim personal en llista disposat a fer aquesta feina, doncs el que hem d'anar fent és posar en cada peça al seu lloc.
Clar. Fem una fotografia de la situació actual. Qui s'està vacunant, quan s'està vacunant i on s'està vacunant? En quin punt tenim el termòmetre posat?
Aviam, si parlem de Pfizer, Ja hem vacunat a tots els grans dependents, a tots aquells que tenien un grau de dependència reconegut.
Per tant, a tot el col·lectiu, eh?
Sí, els que tenien dependència 1, 2 sí, i 3, sí, sí, sí. Aquests ja estan. Uh-huh. Llavors, estem vacunant els majors de 80 anys, que aquests els hem anat fent amb les vacunes que ens han anat arribant, i a la vegada que estàvem fent els majors de 80 anys, estàvem fent els col·lectius, és a dir, dentistes, fisioterapeutes, policies, bombers, professors, s'han anat vacunant en funció de quan el departament els hi ha anat dient. I aquests els estaven vacunant a Calonge. A la vegada que passava això, és a dir, en Pfizer, els majors de 80 anys i els col·lectius, el Departament de Salut o el Ministeri va decidir que AstraZeneca també es podia posar als majors de 50, fins a 65 anys. Llavors ha obert aquesta setmana els de 60-65 amb factors de risc, i aquests també els hi ha enviat el missatge, i aquests s'estan vacunant amb AstraZeneca a Calonge. Però que la gent amb AstraZeneca es vacuni a Calonge o es vacuni a Torroella ara és circumstancial. És a dir, no sabem si ens n'arriben moltes, el que farem és repartir les d'AstraZeneca i que el jove de Torroella es pugui vacunar a Torroella i el jove de Palafrugell es pugui vacunar a Palafrugell i no s'hagi de desplaçar. Però clar, anem una mica al que ens diu el departament que hem d'anar a fer. Llavors ell ho ha centralitzat a Sant Antoni de Calonge i les estem posant allà.
Per tant, per sintetitzar una mica, gent gran amb factor de risc 1, 2, amb dependència 1, 2, 3 ja estan acabats, majors de 80 anys.
Si hi hagués algú que se'ns ha despistat, que no l'hem detectat, que digui, jo tinc un grau de dependència reconegut i a mi ningú m'ha dit res, o he estat fora i arribo ara, no ho sé.
També se li pot...
Per favor,
sí, sí. O tinc Alzheimer i no hi vaig pensar. Sí, sí. També es pot fer-ho, evidentment.
Que es posin contacte amb el cap, aquesta gent. Mm-hmm. Sí.
I deia, majors de 80 anys s'ha començat a fer. En quin percentatge de la població major de 80 anys estem ara?
Si, majors de 80 anys devem estar al voltant del 40%. Val? Per tant, amb els majors de 80 anys que no han rebut, que ningú els ha avisat que no pateixin, estan a la llista i se'ls anirà avisant. Va, a la mesura que anem rebent les vacunes.
I de nou tornem a dir, si algú hagués rebut un SMS però per allò que és major de 80 anys i no ha vist el mòbil perquè no sap com va i s'ha despistat, pot trucar sense problemes?
Cap problema. Si us plau, que es posin en contacte amb nosaltres, ja siguin anant al CAP, trucant al call center, apareixent aquí, si vol, a l'hospital, al mostrador, és a dir, sigui on sigui, ens hauria d'avisar, perquè la vacunació també està pensada per que sigui acumulativa, és a dir, que si ara després dels de majors de 80 anys passem als de 70-80, doncs si algú de 80 anys que se'ns ha despistat també es podrà vacunar.
Clar. Estava pensant, si em permet, estava pensant amb la meva mare, que jo no sé si ha rebut l'SMS ara mateix, però si hagués rebut l'SMS però no l'ha vist... I... Anava a dir, vull dir, pot presentar-se a l'hospital o és per agendar una cita pendent de quan tinguem vacunes de Pfizer-BioNTech?
L'SMS només l'ha rebut els col·lectius, és a dir, policia, Mossos, tots aquests, i els de 60-65 anys amb factors de risc. Els majors de 80 anys els estem trucant.
Ah, molt bé. D'acord.
Tal? Llavors no sé quina edat té la teva mare.
82.
Però si està entre... Va, doncs,
tot i que si li pregunta amb ella, li dirà que en té 50, però en principi
doncs
en té 82.
Doncs llavors hauria de rebre l'SMS i digue-li, vale. Doncs si en té 82, ha de rebre l'SMS. El trucaran del CAP per citar-la directament.
Molt bé. Escolti, hi ha en Dani Cortés, que és el presentador titular d'aquest informatiu, el tenim en línia i jo crec que no voldria perdre's una entrevista amb vostè. Dani, bon dia. No sé si vols preguntar-li
alguna
cosa
a
la senyora Rivera.
Clar, a mi m'ha cridat l'atenció la idea de multiplicar per 4 el número de vacunes que ens arribaran a partir de l'abril. Això... No sé si s'acosta a la vacunació massiva, encara en podríem rebre més, encara estaríem capacitats per rebre'n més o per posar-ne més?
Clar, nosaltres, insisteixo, rebem les notícies directament del departament. Jo crec que, pobres, el del departament han fet tants passos endavant i endarrere que ja juguen, el que et diuen, t'ho diuen en peus de plom. A nosaltres, per exemple, les vacunes que ens diuen que rebrem és quan les veuen. Saps? En cap moment ens diuen números que no veuen els vials allà a la nevera o al congelador. Val? Llavors, jo crec que rebre'n 4.000 estan jugant bastant a tiro fet. Vull dir que 4.000, jo crec que ens ho han dit, estan quasi segurs que això ho podrem rebre. Val? I llavors per això ens ho diuen perquè nosaltres preparem els recursos i calculem per preparar-nos per 4.000. Que fa 2 setmanes no eren 4.000 i eren 3.000 i hem pujat a 4.000, també t'ho he de dir. Vull dir que sembla que les previsions són millors del que s'esperava. Però, esclar, amb això que s'ha dit d'AstraZeneca ja no sé què dir-te.
Clar, que són 4.000, podrien ser-ne més, però...
Sí, bueno, clar, aviam, el que seria el desitjable és que nosaltres poguéssim vacunar tot el Baix Empordà en 2 o 3 mesos. Això és el que demanaríem. I jo crec que això ho demanaríem tots, perquè és posar... Pensa que per posar 4.000 vacunes nosaltres necessitem a la setmana 30, entre 30 i 40 infermeres, val? I administratius. Llavors, l'infermera ara per ara és un recurs molt escàs. Llavors, si nosaltres ens diguéssim que ho hem de fer en 2 mesos, seríem capaços de parar moltes coses, posar-nos a vacunar i doncs tornar a fer activitat. Clar, amb comptagotes que hem d'anar destinant es fa molt més complicat. I, a més, a l'època estival, que se'ns està costant, que la gent, evidentment, ha de fer vacances. Llavors, se'ns complica una mica la història. Però, insisteixo, si són 4.000, vacunarem a 4.000 aquella setmana, i si en són 10.000, ho hem de fer per 10.000. Vull dir que nosaltres no serem el problema per vacunar.
I després sobre els efectes de la vacuna, en col·lectius que ja tenen tota la pauta completa i que són especialment vulnerables, residències i també treballadors sanitaris, el fet d'haver acabat la pauta de la vacunació, es nota ja en el descens en picat dels contagis?
Això ha sigut brutal, jo crec, en el sentit que tant... Ara per ara totes les residències del Baix Empordà són verdes, és a dir, no tenen Covid. I també, mira, una cosa que no ho he dit encara a ningú, és el primer dia des de l'estiu que en el CIBE no tenim cap professional positiu i també estem tots vacunats. Llavors jo crec que l'efecte de la vacuna és brutal, el que us deia, es nota moltíssim. Llavors el que també estem veient és que amb casos que anem tenint per aquí a l'hospital és que la gent vacunada pot contagiar-se pel virus del Covid, però no emmalalteix. Llavors, s'ha de tenir en compte llavors que un vacunat pot portar el Covid al nas o a la boca, el pot contagiar, però ell estarà bé. I això una mica ho dic perquè, el que us he dit moltes vegades, la vacuna té efecte quan som molts que estem vacunats, és a dir, una sola persona que no emmalalteix però transmet, en la societat té poc impacte. Clar. Llavors, la gent que es vagi vacunant ha d'entendre que ha de seguir portant mascareta, no per ell, sinó pels altres, val? Perquè pot contagiar la gent de casa si la resta de la gent de casa no està vacunada. Llavors, quan tots estiguem vacunats, tots podrem portar el Covid al nas o a la gola, però jo te'l passaré, per exemple, a tu, Dani, i tu no ho notaràs, o tu m'ho passaràs a mi i no ho notarem.
Una pregunta, senyora Rivera. Vostè deia fa un moment, ara arribarà l'estiu i, clar, i a més hi haurà aglomeracions de gent, etcètera. Pregunta, hi ha algun marge perquè gent que vingui, que estigui aquí de vacances, acabi podent-se vacunar aquí o no? O això no és possible perquè no estan censats o no estan registrats d'alguna manera?
Això és un tema que sé i ens consta que el departament s'ho està plantejant. Però no sabem res més. És a dir, nosaltres aquí nosaltres posem les mans per vacunar i tota l'estratègia de qui es cita, com es cita i tot això ho decideix el departament. Però sé que ells estan plantejant que al final tu, la hipòtesi, que poguessis comptar amb tots els punts de vacunació de Catalunya. És a dir, que jo, que sóc del Baix Empordà, la hipòtesi seria que em pogués anar a vacunar a Barcelona.
Però és com una contradicció, no?, que en una comarca d'un 200.000 persones i que l'estiu creix fins a més del doble, quan encara no està vacunada tota la gent d'aquí, acabem obrint la vacunació, no?, en termes de saturació hospitalària, però, ja no dic de número de vacunes,
Sí, però hauria d'anar acompanyat... tema de saturació hospitalària, al final, és com l'estiu passat i l'altre, És a dir, els nostres hospitals estan preparats per la població que viu al Baix Empordà. Llavors, quan ens arriba algú de Barcelona i s'ha d'ingressar, per exemple, a l'hospital, el primer que es fa és dir-li que, o el primer que s'intenta és portar-lo cap al seu hospital de referència, perquè tots estem dimensionats pel tamany de la població de referència. Per tant, a l'estiu hi ha pacients que arriben aquí a urgències que pel que tenen s'han d'ingressar o s'han d'operar i es parla amb l'hospital de referència per traslladar-lo cap allà. Igual que si a mi em passés alguna cosa, a Sabadell, a l'hospital del Parc Taulí, es posaria en contacte amb l'hospital de Palamós per traslladar-me cap aquí, sempre que l'hospital de Palamós pugui fer el que se m'ha de fer. Però, vull dir, que ja tot això fa molts anys que està muntat i està pensat perquè els hospitals que rebem tanta gent a l'estiu no ens col·lapsem.
Jo tinc constància de gent que, per exemple, vivint al Baix Llobregat, per dir alguna cosa, gent de 60-65 anys es va vacunar a Tremp perquè va entrar a la pàgina web i era l'únic lloc on hi havia hora, diguem-ne.
Perquè així s'està funcionant, insisteixo, que no és una... Sí. estratègia que hagin pensat nosaltres, eh? Però jo t'explico el que nosaltres sabem. Amb els col·lectius es va decidir així, és a dir, els col·lectius, quan es va començar amb els professors, policies, tots aquests, ells entraven, rebien un missatge, entraven a la pàgina web i escollien on volien vacunar-se de tot arreu. Val? Que això té coses bones i dolentes, és a dir, jo crec que com a bo que el pacient es pot moure i pot decidir i aprofites més tots els forats de tot arreu, com a dolent que, per exemple, et puguin quedar llocs amb forats i recursos mal utilitzats. És a dir, imagina't que tu obres una agenda, no ho sé, suposem a la nostra, a Sant Antoni de Calonge, amb 400 forats perquè puguin venir 400 persones i pel que sigui la gent decideix no venir a vacunar a Calonge. I tu tens allà un equip d'infermeria d'administratius que no estan que podria estar fent una altra cosa i els tens allà parats esperant que arribin o perquè no s'ha apuntat suficient gent per vacunar.
Senyora Rivera, la setmana que ve, o avui mateix, de fet, s'anuncia la sortida de 500.000 vehicles de l'àrea de Barcelona i previsiblement alguns d'ells vindran aquí. Esteu tremolant ja per el possible allau de gent que pugui arribar?
Confiem en que la gent tindrà seny. Sempre ho diem, eh? És a dir, el Nadal no va ser tan dur com ens esperàvem i amb la por que teníem, la gent... La gran majoria de gent va ser capaç de comportar-se, d'anar amb la seva bombolla, d'utilitzar les mascaretes, les mans, rentat de mans, distància i ventilació. I, home, esperem que per Setmana Santa la gent se sàpiga comportar igual. És a dir, jo crec que en temps de pandèmia hem demostrat que entenem les normes i les sabem complir. Llavors, jo crec que patim pel que pot arribar a venir després, no per la Setmana Santa en si, però confiem en que la gent es comportarà.
Les dades oficials diuen que han crescut els contagis. Ho heu notat a nivell assistencial, això?
Ho hem notat poc, encara. És a dir, sí que hem notat que fem més PCRs que la setmana passada, però el nombre de positius que ens surten, el percentatge de positius que ens surten d'aquestes proves no ha augmentat massa respecte a la setmana passada. Vull dir, potser la setmana passada era un 4,8 i aquesta setmana és un 5%. Vull dir, és molt poqueta cosa.
Anna Rivera, directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, gràcies per atendre la nostra trucada, com sempre, i per fer allò, per posar-nos al dia de quin és l'estat de la Covid a casa nostra. Deia gràcies i tornem a parlar d'aquí uns dies.
A vosaltres. Bon cap de setmana.
Adéu-siau, que vagi molt bé. Bon dia i sort. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Petita pausa i de seguida tornem.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, aquí la Principal de la Bisbal. Ens agradaria felicitar Ràdio Capital Empordà pels seus 20 anys, que en siguin 20 més i els que siguin, d'acord? Vinga, i sense pandèmia, si pot ser. Va, una abraçada a tots.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils. Sense etiquetes. Sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
8:38. I a aquesta hora us expliquem sobre una disputa, les conseqüències que ha tingut una disputa pel lloguer d'una embarcació recreativa a Sant Feliu de Guíxols i que ha acabat arribant a judici aquest dijous a l'Audiència de Girona amb acusacions creuades entre els dos implicats en una baralla. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda del 14 d'agost del 2018, Dani.
Un dels processats acusa l'altre d'haver-lo agafat pel coll i haver-lo asfixiat. Deia que es pensava que es moria. L'altre acusat sosté que els dos van forcejar i durant la baralla l'altre implicat li va mossegar un dit fins a amputar-li part de la falange al dit cor de la mà dreta. Un dels processats s'enfronta a 4 anys de presó per un delicte de lesions amb deformitat i l'altre a una multa de 600 euros per un delicte lleu.
Déu-n'hi-do, hauríem de confirmar si el que va mossegar va haver d'anar al dentista perquè arrencar un dit amb una mossegada. Déu-n'hi-do. Sabem com van anar els fets, Dani?
Sí, mira, una família lloga una embarcació a Sant Feliu de Guíxols per passar una tarda a l'agost navegant per la Costa Brava.
Bé.
El problema arriba quan, a l'hora de pujar-hi, agafen unes canyes de pescar i el responsable de l'embarcació, acompanyat d'un amic, els diu que no està permès pescar perquè és una barca recreativa i amb activitat limitada només va per solcar el mar.
Llavors comença una disputa que acaba arribant a les mans entre un home de 34 anys i l'acompanyant del responsable de la barca de 49. I aquesta és l'única part dels fets amb la qual els implicats en la batussa es posen d'acord. A partir d'aquí les versions ja són totalment oposades, amb acusacions creuades entre els dos acusats.
He dit dit, no dic. No, perdó, al revés. Dic, no dit. Molt bé, Dani, gràcies.
Sí, de res.
Ah, no, bé, no, espera. Sí, estic veient que no hem acabat encara.
Encara tenim més relat.
El col·laborat encara té un capítol sí. 3 de la temporada 1. Vinga, som-hi, sí. Doncs.
Doncs això, clar, llavors la família es va prendre molt malament que no poguessin anar a pescar amb el barco. Llavors, com que el seu amic és més gran, va veure que no es podia defensar perquè l'increpaven verbalment, va decidir allà, ja diu la notícia literalment, intercedir per donar-li un cop de mà.
Quan semblava...
No, però no un cop de mà, un cop de bo, sinó ajudar-lo.
Ja.
Quan semblava que la discussió havia acabat, ell i el seu company van marxar en direcció al club nàutic, però l'altre home es va dirigir corrent cap a ell, li va intentar clavar una puntada de peu que ell va poder esquivar i el van acabar agafant per la força pel coll. Quan va aconseguir deslliurar-se, un treballador del port que havia anat a ajudar el va portar fins a una font perquè es pogués netejar les ferides i van avisar els Mossos que van anar fins al lloc i com a resultat de l'agressió, segons la fiscalia i el lletrat, va patir unes rascades, hematoma a la zona de l'ull, al nas i al llavi. I tenim més informació, si vols,
Sí, al judici, l'home de 34 anys en el moment dels fets ha explicat que el responsable de la barca i l'altre acusat van dir de males maneres que no podien portar les canyes i que estava prohibit pescar des de l'embarcació, cosa que, per cert, quan algú es treu el títol aquest bàsic ja hauria de saber, i llavors, segons diuen, van decidir no llogar-la i prescindir del servei. L'home assegura que els dos homes es van enfadar perquè desistien del lloguer i suposa que és perquè potser podien perdre una comissió. Va ser llavors quan, segons la seva versió, l'altre acusat va començar a discutir amb el seu pare. Com que pateix del cor, afirma que s'hi va acostar per intentar acabar amb aquella disputa absurda i no sap ben bé com va acabar bé.
Sí, exacte. Ell nega que estrangulés l'altre home, assegura que immediatament l'altre va començar a mossegar-li el dit i que això, amb això va continuar el forcejament i quan va veure l'abast de les ferides, la seva parella va agafar part de la falange que l'altre acusat li havia escopit al terra, el va posar en gel i van anar directament al metge. Com a resultat de la baralla, la víctima de la mossegada va patir una fractura al dit del cor de la mà dreta, li ha quedat com a seqüela l'amputació, diu la notícia, de la falange distal, i la seva lletrada, a més, assegura que també ha perdut la qualitat de vida perquè li ha afectat tant a la feina com a com administratiu, com a les seves aficions per fer esport o tocar instruments com la guitarra o la flauta. Per això, a banda dels 4 anys de presó, la Fiscalia demana al Tribunal que tingui en compte tots aquests perjudicis a l'hora de fixar una indemnització. I el judici, doncs, ha quedat vist per sentència.
Doncs Déu-n'hi-do. De tota aquesta notícia inferim que al final no han pogut acabar de cosir-li el dit i que per tant s'ha quedat sense punta al dit. En fi, gràcies Dani, seguim.
Sí, seguim.
I seguim per explicar-vos que l'Ajuntament de Palamós tancarà aquest cap de setmana l'accés de vehicles que vulguin accedir als espais naturals de Cap Roig i també a la Pineda d'en Gori. La prohibició es farà efectiva a partir d'aquest divendres a la mitjanit i fins que passi la Setmana Santa.
Si l'Ajuntament aplica un any més aquesta prohibició d'accés, l'objectiu és garantir la seguretat de les persones i preservar aquests espais naturals. En el cas de la Pineda d'en Gori, també s'aplicarà els caps de setmana de maig i de manera ininterrompuda a partir de l'1 de juny. Aquesta restricció no afecta els veïns de la zona. També es vol actuar de manera preventiva en aquestes zones en cas que es veiessin afectades per un incendi o emergència.
Els vehicles que es desplacin a Castell podran aparcar ara a l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja i amb capacitat per uns 40 cotxes.
Un cop ja s'hagi omplert, podran aparcar en el pàrquing situat a la part superior de la plana i que està més a prop a la carretera asfaltada que dona accés a Castell. De moment, aquesta zona d'aparcament obrirà amb una capacitat aproximada de 200 places. El disseny modular d'aquest espai permetrà anar obrint zones d'estacionament a mesura que avanci l'estiu i, per tant, creixi l'afluència a la platja de Castell. D'aquesta manera es podrà augmentar les places d'estacionament fins a un màxim de 600 cotxes. L'estacionament a Castell serà gratuït fins l'1 de maig i a partir de llavors hi haurà una tarifa fins a finals d'estiu, excepte els propietaris de vehicles que paguen l'impost de circulació a Palamós.
Doncs ja ho sabeu, si teniu intenció d'anar a Castell, aquest és el pla per si teniu previst anar-hi amb el vostre cotxe particular. Seguim parlant d'entorn natural, perquè el Parc Natural del Montgrí, el cens d'enguany, mostra que s'han perdut unes 3.000 aus aquàtiques. Per saber quina repercussió pot tenir el nostre entorn, vam entrevistar al supermatí d'ahir en Ramon Alturo, que és el director del Parc Sandrín.
Les dues espècies més afectades són la fredeluga i l'ànec collverd, que han baixat respectivament 1.700 i 1.000 individus. El director va explicar que aquesta baixada és perfectament normal i correspon al moviment natural dels ocells que venen a hivernar, es desplacen del nord al sud i es distribueixen en diversos llocs. Aquest any també hi ha hagut raons climàtiques. De fet, no els interessa que hi hagi superpoblació d'una espècie perquè llavors despassar les altres.
El que crida més l'atenció és el cas de la fredeluga o de l'ànec collverd, que han baixat uns 1.700 i uns 1.000 exemplars respectivament. Que això ja dic, entre també dintre aquest conjunt de la normalitat. De fet, fa uns anys havíem tingut problemes derivats d'una sobrepoblació d'ànec collverd i ara la població està amb unes quantitats que són més normals. Tampoc interessa que hi hagi una sobrepoblació d'una espècie que domini respecte als altres perquè acaben desplaçant una de les sals.
El Parc Natural té una gran diversitat d'espais i d'ocells, però la situació del corb marí emplomallat els preocupa, oi?
Exacte. Fa uns anys l'espècie va patir de malaltia i va baixar la seva població. Ara no entenem per què li costa recuperar-se, ja que les condicions són bones al parc i estan decidits a emprendre accions per esbrinar-ho. D'altra banda, el director del parc va destacar la riquesa del parc natural per la seva diversitat d'espais i, per tant, d'espècies. La totalitat de l'entorn, que se situa al nord de l'Escala i al sud del Montgrí, i va des de la desembocadura del Ter fins a les platges de Pals, ofereix aguamolls, àmbits marins i zones rocalloses que permeten a diversos ocells trobar l'entorn adequat.
Bueno, és indicatiu de la diversitat que tenim, perquè tens una zona d'aiguamolls, tenim un àmbit marí. Una de les riqueses que té el parc és que amb aquesta franja que abans descreia tenim una zona rocallosa, com és el Montgrí, tenim molt àmbit marí i després tota una zona d'aiguamolls vinculats als antics curs del Ter, del Ter Vell i de la zona la del Ter, i després la part de més al sud on hi ha tota la zona que seria de Pals, on hi ha la zona d'aiguamolls, a les bases d'Encoll i així. Llavors aquesta diversitat d'ambients fa que tinguem molta diversitat d'espècies.
I finalment, quins efectes ha tingut i està tenint la situació que vivim a causa de la Covid?
Ramon Alturo va comentar que durant el confinament els efectes van ser molt notables. En efecte, no haver-hi cap presència humana i ser una època de nidificació, els ocells es van posar a llocs no habituals. I pel que fa ara, els usuaris que passegen pel parc són persones que no acostumen a fer-ho i no saben a vegades com comportar-se. Així circulen fora de camins i per llocs no recomanats i poden acabar provocant danys a l'entorn o desplaçar les aus. Per tant, el director assegura que estan decidits a fer més divulgació perquè aquest nou públic conegui millor el parc i els bons hàbits per passejar-hi.
3:15 de nou. Els Consells Comarcals del Baix i l'Alt Empordà han impulsat Empordà Terra de Pesca, una iniciativa per fer visible la identitat pesquera de la Costa Brava i el patrimoni material i immaterial que el representa. Després d'una diagnosi, han creat un material de difusió digital i analògic per distribuir per les comarques, en 4 idiomes diferents i també en 2 versions, una per cada comarca.
L'objectiu del projecte és contribuir a restablir els lligams entre la pesca i l'Empordà, creant consciència de les possibilitats que aquesta relació té pel desenvolupament de noves propostes de descoberta de l'Empordà. Així doncs, en els llibrets que s'han editat, identifiquen punts d'interès que, basats en el patrimoni, poden convertir-se en una base d'activitat econòmica en moments de veda o de baixa demanda i que alhora puguin ajudar a crear una identitat de territori pesquer a la Costa Brava i ajudin a divulgar els recursos culturals que constitueixen aquesta identitat. El projecte es va presentar a bord de l'Atlàntida 3 de la companyia Mare Nostrum. L'embarcació va sortir del port de l'Escala a les 10 del matí, direcció Les Medes. Aquesta iniciativa se suma a una cartera de recursos turístics conjunts com l'Empordà Medieval, el mapa de l'Empordà o el projecte de productes de qualitat de l'Empordà, a banda d'activitats conjuntes com, per exemple, les visites guiades als espais naturals. Tots dos consellers comarcals de turisme, de l'Alt i el Baix Empordà, van posar èmfasi en el treball conjunt de les dues administracions comarcals que acaben accions com la que s'han presentat ara.
Es tracta d'una proposta oberta, per això.
Sí, Empordà Terra de Pesca s'ofereix com a base des de la qual es poden desplegar noves ofertes de serveis, promoure la descoberta d'espais que no formen part de les rutes més freqüentades o possibilitar que s'articulin altres iniciatives, per exemple, esdeveniments gastronòmics. Des de finals de 2018, els Consells de l'Alt i el Baix Empordà participen d'un grup de treball amb el Consell Comarcal de la Selva i la Fundació Promediterrània, el Museu de la Pesca de Palamós, amb l'objectiu d'investigar quines activitats econòmiques basades en el patrimoni de la pesca, tant material com immaterial, representen la cultura pesquera del territori i poden convertir-se en actiu econòmic en temporada baixa. Aquestes activitats poden suposar un complement als ingressos del sector de la pesca en un moment que hi ha menys feina.
Doncs a veure si és veritat. I mentrestant us expliquem en clau de successos que ahir es van causar problemes de circulació a Sant Feliu de Guíxols importants a causa d'un accident de trànsit, Sergi.
Sí, tal com informa el Diari de Girona, una col·lisió entre tres vehicles va provocar problemes de trànsit a l'entrada sud de Sant Feliu de Guíxols. Afortunadament, no es van haver de lamentar ferits en aquest accident produït dimarts passat, dia 23, al matí.
I quines afectacions va haver-hi a la circulació?
Doncs la policia local va desviar el trànsit d'entrada al municipi cap a la Ronda Nord, mentre es netejava la calçada que havia quedat bruta de resultes del sinistre. Tot això va generar retencions, especialment a la carretera de Girona i al gruix de vehicles que volien sortir del poble. Cap a un quart de 10 del matí ja s'havia restablert la normalitat en aquest punt viari.
Gràcies, Sergi. La següent notícia porta banda sonora pròpia. I segur que aquelles persones que tingueu més de 30 anys ja heu identificat ràpidament el punteig d'aquesta guitarra. Es tracta d'una cançó de l'Oreja de Van Gogh, coneguda, famosa, mítica, i que és probable que soni al Guíxols Arena en l'edició del 59è Festival de la Porta Ferrada d'aquest any, perquè ahir es confirmava que la banda de Sant Sebastián, d'Euskadi, tocarà al Festival de Sant Feliu.
Així és, la mítica banda de pop-rock espanyol actuarà de nou a Sant Feliu de Guíxols a l'agost, després de 4 anys des de la seva última actuació, inclosa l'edició de 2017 del mateix festival. L'Oreja de Van Gogh arribarà amb un nou àlbum sota el braç, el seu 8è disc, que s'anomena Un susurro en la tormenta, publicat al setembre de l'any passat i que actualment serà presentat arreu d'Espanya en una gira que ja ha exhaurit entrades a tots els concerts que es faran a Barcelona. I és que el conjunt celebra enguany els seus 25 anys i ho fa com una de les referències musicals més importants d'Espanya i també de l'Amèrica Llatina.
Gràcies, Paula Balcebre. I a 8 minuts... Jo ja deixaria Martí, podem deixar la música de fons, perquè a 8 minuts per les 9 parlem una mica d'activitat cultural per aquest cap de setmana. I avui, per exemple, a Palamós ho fem amb un espectacle de dansa.
Doncs sí, avui a Palamós espectacle de dansa, a les 8 del vespre, Teatre La Gorga, l'espectacle de dansa triple estrena a càrrec de Kobosmika Sit, formació professional de dansa contemporània de Kobosmika Company. Tres peces de dansa amb tres mirades diferents, cada una amb un llenguatge coreogràfic únic que a través del moviment fan viatjar a través de mons peculiars.
I a Santa Cristina, espectacle de poesia.
Sí, també a les 8, l'espectacle Elles tenen la paraula posa veu i música a la poesia de dones que s'han convertit en clàssiques catalanes contemporànies. La força i la diversitat dels versos de Maria Antona Salvà, Maria Mercè Marçal, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Montserrat Abelló, Teresa Pasqual, Marta Pessoa Rodona, agafant ara una nova dimensió, un captivador contrast artístic interpretatiu a través de la veu inconfusible i plena de matisos de Joan Massot Kleiner i la sensible, emotiva i transparent arpa d'Anna Godoy.
Doncs espero, ja que seràs aquí, espero que no t'ho perdis. I demà, mentrestant, hi ha teatre a Palamós.
Sí, a les 8 al Teatre La Gorga, Smiley després de l'amor, a càrrec de la companyia La Brutal, una comèdia romàntica que emocionarà i tornarà a fer riure. Veurà de nou de les comèdies romàntiques clàssiques, des de Howard Hawks fins a Nora Ephron, de La boda de mi mejor amigo a Notting Hill, per explicar una història d'amor tremendament contemporània on les noves tecnologies i les particularitats de la Barcelona LGTBI tornaran a tenir un pes específic.
I diumenge hi ha diverses propostes. Per començar, la presentació d'un llibre a Palafrugell.
Sí, a les 12 el Vitel Espai Fòrum es presenta La síndrome del doctor Strangelove de Xavier Bosch. Xavier Bosch, en la seva maduresa com a escriptor, combina els dos mons, el constructor d'intimitats recupera el periodisme amb una trama que pot posar tota una família en perill. És el preu de traspassar les línies vermelles de la veritat. I també diumenge tenim altres activitats, per exemple, una nova visita a la ciutat ibèrica d'Ullestret a les 12, una visita a la ciutat ibera més gran de Catalunya. Passejant pel jaciment es pot endinsar en la vida quotidiana de la capital, de la tribu ibèrica dels indigets, que dominaven un ampli territori en el qual explotaven els recursos i gestionaven el comerç. Per tant, tenim aquesta visita guiada a Ullestret, però també tenim una altra obra de teatre que també repassarem a continuació i que es diu Vida de peix sense espines, a Santa Cristina d'Aro, a la Espai Ridaura, a les 6 de la tarda diumenge, en el marc del cicle Primavera a l'Espai, Teatre Vida de Peix sense Espines, amb Mercè Comas i Rosa Andreu. Llenguatge directe, natural, irònic i divertit, amb dues dones que conversen en una sala d'espera d'una consulta qualsevol.
Gràcies, Dani.
Vinga, que vagi bé.
Adeu, i a 5 minuts perquè siguin les 9. Albert Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Albert Gómez s'incorpora avui a l'antena de Ràdio Capital. Ho fa a partir de les 11 de la nit i fins les 2 de la matinada amb un programa que es diu Feel the Music, un nou espai de música electrònica on hi sonaran temes dance, house, deep house. L'Albert és un reconegut locutor que hem pogut escoltar a emissores com Flash FM, Màxima FM o Kiss FM i que ara aterra a la Ràdio de l'Empordà. Albert, què hem d'esperar d'aquest programa que comença avui?
Doncs mira, esperem una bona estrena perquè, com tu has comentat, tocarem les vessants una miqueta més comercials del dance, intentant doncs fer un híbrid entre el house, el deep house i també el dance, fins allà de nit a la disco, i a més intentarem que la gent hi participi i interactuï de la millor forma possible, no?
Estem vivint una època en què la música associada a les discoteques vaja, no té lloc on esplaiar-se ara amb les discoteques tancades i a més amb una eclosió important de la música urbana llatina, del reggaeton i d'altres variants. Això hi té cabuda en aquest espai o fem aquesta mirada més de persona ja una mica veterana com som tu i jo, per exemple?
Doncs mira, en aquest cas, pel tema que ha passat del Covid, doncs evidentment no es poden obrir les sales, per tant intentarem portar la festa, diguéssim, en el format ràdio, i sí que de tant en tant hi caurà alguna producció reggaeton, però aquest no és el camí, no, del programa. El camí és tocar altres vessants, com t'he comentat, una miqueta més ballables, i sí, bueno, pinzellades, tocs petits de reggaeton, però poca coseta, encara que la gent, si ho demana, doncs evidentment ho posarem, no?
Doncs, Albert, estem pendents i frisosos per sentir aquest primer capítol de Feel the Music que podreu escoltar avui a Ràdio Capital. Gràcies per, no sé, gràcies per fer-nos confiança i per voler portar la teva sapiència radiofònica a la nostra antena.
Val, perfecte. Gràcies a vosaltres i aquesta nit us hi espero puntuals a partir de les 11.
Doncs que vagi molt bé, així ho farem. Albert Gómez avui estrena a Ràdio Capital Feel the Music i nosaltres a 2 perquè siguin les 9 estem a punt de tancar el programa d'avui. I de l'Albert Gómez a l'Albert Aparicio, amb el que repassem un últim cop d'ull a la previsió meteorològica pel cap de setmana i pels propers dies, així de manera ràpida. Albert, bon dia de nou.
Entre aquest divendres i demà al matí, l'estat de cel presentarà alguns intervals de núvols més, fent que la temperatura màxima quedi una mica més baixa, al voltant dels 17-18 graus. Matinada divendres a dissabte, amb forces intervals de núvols fins a demà al matí, però la tendència serà una tarda de dissabte més assolellada. Diumenge es torna a imposar el temps assolellat i per la setmana que ve, els darrers dies de mes, acabaran seguiran amb temperatura clarament a l'alça.
Doncs la temperatura que tenim en aquest moment al llarg i ample de la comarca, de moment, bueno, com sempre, perquè al final aquesta és una comarca que no té masses variacions, però la temperatura, dèiem, amb la que acabem el supermatí d'avui, ronda els 7 graus de temperatura a Begú. La temperatura més alta la trobem a Pals amb 8,1 graus i la temperatura més baixa la trobem al nord de la comarca amb una temperatura de 6 graus. El supermatí acaba aquí. Avui, aquesta setmana, i ja fins la setmana acabat per la Setmana Santa, la informació no, seguirà permanentment, puntualment, a Ràdio Capital i a radiocapital.cat, a la ràdio a través de butlletins informatius i al web a través de l'actualització permanent, també el nostre butlletí electrònic que enviem cada dia a la una de la tarda. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, la coordinació d'en Dani Cortés, avui de nou l'assistència tècnica d'en Martí Seguer, també amb l'Eugènia Güell, la Marc Coll, l'Anna Salvador, la Sandrine Busnet, en Jordi Gafes, la Paula Brines, en Marc Vilà, l'Albert Aparicio, en Roger Rams. Com dèiem, hi tornem dilluns. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i bona Setmana Santa.